Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous 15 de febrer del 2024. Un programa que dedicarem a parlar un dels temes que ens ocupa aquesta setmana i, de fet, doncs és el protagonista dels nostres informatius a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió avui, com és el de la sequera i com està afectant a alguns dels equips de futbol de la comarca. De fet, a tots els equips, a tots els camps de futbol, doncs és una situació que no estan exempts. Evidentment, pel rec de la gespa, tenim aquest exemple clar de Sant Pere Molanta amb aquesta gespa natural que ja doncs, la seva imatge ens demostra que alguna cosa està passant i és que doncs, el rec s'ha limitat. Ara mateix doncs, no es pot regar amb aigua de boca i només es pot fer servir aquesta aigua de pous o reaprofitada. Tenim l'altre extrem també, com per exemple el municipal de Vilafranca, que aquests dies doncs, no s'està regant, una situació que també afecta els jugadors i les jugadores, els usuaris finals d'aquest camp de futbol. Escoltarem alguns dels protagonistes del futbol de casa nostra perquè ens expliquin com viuen aquesta situació. També parlarem dels Vilafranca Eagles, parlarem concretament amb el vocal de la Junta, amb el Manel Bolet, d'uns Eagles que viuen una situació crítica i aquest dissabte tenen assemblea per mirar d'assegurar la viabilitat de l'entitat. Tot seguit ho escoltarem. També parlarem de la Copa de Futbol 7 del Consell Comarcal, que aquest cap de setmana viu la jornada final.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem quan passen 5 minuts de 2:15. Els camps de futbol de la comarca de l'Alt Penedès no estan exempts d'aquesta situació crítica que estem vivint arran de la sequera. I un dels problemes doncs, és el manteniment de la gespa, que s'ha convertit en un mal de cap pels clubs, pels ajuntaments i també pels jugadors i les jugadores. Una de les amenaces, doncs, aquesta que fa un temps semblava molt llunyana, però que ja és una realitat, i és que ara mateix no es pot regar el camp. Una situació que es complica en el cas de la gespa natural, com és el cas del parroquial de Sant Pere Molanta, que és tota una icona al futbol comarcal, una herba que fa poc temps lluïa un intens color verd, però que ara ja comença a perdre intensitat i fins i tot ja ens mostra alguna tonalitat marró i una gespa molt més desgastada. No hi ha aigua i, per tant, també aquest clima una miqueta més càlid i sense pluges als mesos d'hivern doncs ha canviat tota la situació. Aquesta setmana hem pogut parlar amb el secretari del club, fins fa uns pocs mesos president, el Ramon Sadurní, i ens explicava doncs, que aquesta humitat pròpia del temps pràcticament mantenia la gespa i que ara ja es veien obligats a haver de regar per mantenir-la, però evidentment amb la sequera no es pot regar. Escoltarem tot seguit la conversa que mantenia el nostre company Jordi Ribas amb el Ramon Sadurní, secretari del Molanta.
Amb aquest context de sequera, com us ho feu aquí a Sant Pere Molanta pel rec del camp, que a més és especial aquí al Penedès perquè és de gespa natural?
Bé, doncs precisament avui acabes de venir i demà tenim la reunió amb l'Ajuntament, una espècie de reunió de crisi, perquè les normatives han anat canviant en aquestes últimes setmanes i ara estem ja amb unes restriccions més altes, i això vol dir menys aigua, i aquesta aigua sigui aigua reprofitada, o de pous propis, que no sigui aigua potable de canonada, no?
Fins a dia d'avui esteu anant normal, heu baixat la intensitat del rec...
Hem baixat ja la intensitat. Sí, és que el curiós és que en un any normal, aquests últims anys, no es regava durant tot l'hivern. O sigui, és que el rec era un tema de 5 mesos l'any, o 6. Aquest any, si no regàvem, se'ns moria directament l'herba ple hivern. Per tant, hem fet el rec molt menys de lo correcte, de lo convenient, però hem regat una mica durant l'hivern. Hem anat baixant una mica les freqüències, però ara hem de fer això, hem de canviar l'aigua que s'utilitzi.
La idea és que la gespa natural, amb les gebrades de la nit i fins a mig matí, quedava encara humitejades.
Clar, és que hi havia una humitat entre les poques pluges que fa l'hivern, o les que feia, vaja, i les humitats així de la nit i això, les hores de sol que hi havia, era suficient perquè no patís l'herba. Ara, clar, les humitats no han sigut gaire altes, les pluges pràcticament inexistents, i estem en situació així crítica.
Pateixes per el futur del camp?
Sí. Està clar que patim perquè és el, diguem-ne, que és l'emblema, no, del nostre club, el camp de gespa natural, i ara doncs és una situació que no s'ha viscut en els últims 27 anys que fa que hi ha la gespa, i clar, pateixes a veure com acabarà tot això.
No t'imagines, haver de treure la gespa per posar sintètic?
No. O sigui, no està dintre de les idees del Molanta, no ha estat mai, perquè ja ho vam fer en uns moments que llavors encara n'hi havia algun altre per aquí a la comarca, i ara mantenir-ho és com la primera identitat del club i de l'equip, és la gespa.
Els jugadors ho noten a l'hora de jugar, que està en pitjors condicions aquest any?
No es nota massa. O sigui, l'aspecte visual ha empitjorat, però el que sí, com que setmanalment es passa a segar i a coronar, doncs diguem-ne que la superfície segueix sent plana, el que passa que sí que visualment doncs, hi ha més grocs, més marrons, no hi ha el verd que hi havia altres anys.
Doncs escoltàvem a Ramon Sadurní, que sobretot també deixava clar que el Molanta no renunciarà a tenir una gespa natural, que és tot un símbol del futbol, al futbol de casa nostra. Una bona notícia que també escoltàvem ara al final és que, de moment, doncs, pel que fa a la pràctica esportiva, no s'està notant, els jugadors no ho estan notant. És una de les poques bones notícies que traiem de tota aquesta situació, que evidentment doncs, posa el límit als camps de futbol. Camps que no cal que sigui de gespa natural, també els de gespa artificial pateixen aquesta falta d'aigua, i un exemple és el municipal de Vilafranca, que a més doncs, té una superfície molt malmesa després de 10 anys de servei. Tot apunta que aquest mes de juny serà substituït, per tant el camp estrenarà nova gespa, però fins que no arribi el mes de juny toca patir aquestes conseqüències. I aquesta setmana també parlàvem doncs, amb el Gerard Boira, segon entrenador del Vilafranca aquesta temporada. Un Gerard Boira resignat amb la situació que, sobretot, doncs, ara sembla que també comença a afectar els jugadors en forma de lesions. L'escoltem.
És un contratemps rere l'altre per aquest Vilafranca aquesta temporada. Lesions, després tot el tema sequera que també afecta aquí a la gespa, que després ja ho comentarem, però sembla que us heu de sobreposar sempre a alguna cosa.
Sí, de fet estem tenint aquestes coses, no, que fan alentir una mica, no, l'evolució de l'equip, sobretot les moltes lesions que hem tingut darrerament. Algunes sí conseqüència de l'estat del camp, perquè bé, la gespa doncs ja té els seus anys i l'estat és el que és, i si sobre li sumem doncs el fet de no poder regar, doncs això es nota, i això els jugadors ho estan acusant, no?
Una gespa que, com aquell qui diu, pràcticament la vas estrenar tu en el seu dia. Bé, clar, això us ho trobareu molt sovint a qualsevol camp que aneu, no? Aquesta situació de sequera i ja la gespa, que a cada camp que aneu això afecta.
Sí, de fet, a veure, el problema de sequera és un problema que el té tot el país, i som conscients que és un problema molt, molt greu, no? I hem acceptat, evidentment, doncs que es comencin aquestes restriccions i es comencin per no regar doncs, habitualment al camp, no? Perquè l'aigua és escassa i tots hem de portar el nostre granet de sorra, però bueno, això no treu doncs, que és perillós pels jugadors, doncs, i ja ho hem pogut comprovar aquesta setmana també, la lesió que vam tenir al minut 5 de l'Eric Ruiz. Bueno, no ho sabem, no? Si és degut a l'estat del camp o no, però suposo que tot suma.
Doncs escoltàvem a Gerard Boira parlant d'aquesta situació que afecta el Vilafranca. De moment, doncs, no està Vilafranca tan al límit com, per exemple, altres localitats, o en aquest cas clubs com el Figueres, que sí que han limitat el rec i les dutxes, tant un com l'altre, prohibit Així que una situació que no crida l'optimisme, i més tenint en compte que si de moment no plou, doncs evidentment a millor la cosa difícilment anirà. També parlàvem aquesta setmana amb l'entrenador del Vilafranca, amb el Santi Triguero, que sí que ens comentava, això sí, fora de micro, que els entrenaments doncs s'han hagut d'adaptar a aquesta situació de la gespa, de mirar de no forçar tant els jugadors per evitar aquestes lesions que s'han produït en les últimes setmanes. Divendres passat, Xavi Plubins i Adri Toro, en la prèvia del partit contra el Tona, també es lesionaven per problemes que tenien sobre la gespa. Mal gest, per exemple, del turmell de Xavi Plubins, i ja sabem que aquests esguinços de turmell poden acabar repercutint en coses més greus a nivell de genoll. Un Xavi Plubins que, a més, en aquest sentit, ha passat una temporada complicada amb una lesió de genoll. Doncs ja ho heu sentit, el futbol comarcal, que no està exempt d'aquestes restriccions per la sequera i que de moment doncs limiten el rec de les seves superfícies. Això ja s'està veient reflectit sobre el verd. Nosaltres aprofitem ara per fer una petita pausa i tornem tot seguit.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Són gairebé 2:45 del migdia. Seguim en directe en aquest Esports 14 d'avui, dijous 15 de febrer. I parlem ara dels Vilafranca Eagles, que viuen una situació crítica, com venim explicant ja en les últimes setmanes. De fet, el 18 de gener, aquí en aquest programa, comentàvem que doncs sobrevolava aquesta possibilitat de la desaparició d'una entitat que enguany compleix 35 anys des de la seva fundació. I ara doncs fan aquest crit desesperat per evitar precisament això, que l'entitat desaparegui. Després de molts anys en què han anat perdent múscul, doncs aquesta temporada ni tan sols han pogut formar equip sènior. De fet, el seu primer equip només té 5 jugadors i són els únics 5 que formen part del club. No hi ha base i no tenen cap equip aquesta temporada que disputi competició. Aquests 5 jugadors del sènior que comentàvem han hagut d'integrar-se a la disciplina dels Imperials de Reus per poder jugar Lliga Catalana aquesta temporada. I és per això que el club convoca aquest dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda al Casal Popular La Garalda Assemblea General, un acte que volen doncs que tingui presència d'exjugadors, aficionats i públic en general, el màxim possible, per veure si es troba alguna via que pugui assegurar la supervivència i que els Eagles puguin tornar a aixecar el vol el més aviat possible. Aquesta setmana hem pogut parlar amb el vocal de la Junta dels Eagles, el Manel Bolet, un dels pocs supervivents d'aquesta entitat i que també doncs posa totes les seves forces per mirar de mantenir en vida els Eagles. Escoltem.
Estem en una setmana, diríem, crucial, no?, pel que és la història del club, i sobretot per la continuïtat, que en aquest cas és el que esteu buscant amb aquesta assemblea que feu el dissabte, no?
Correcte. Els Eagles aquest any feien 35 anys i és un any molt complicat per nosaltres, ja que no tenim cap equip que estigui competint a cap lliga. Aquest any ens tocava jugar a la Lliga Catalana, com cada any, però vam iniciar la temporada amb molt pocs jugadors, uns 12 aproximadament, i amb això no podíem formar un equip. El que vam acabar fent ha sigut fusionar-nos amb els Imperials de Reus per jugar a mitges, no? Estem entrenant els dimarts a Reus i els dijous aquí a Vilafranca, els dos equips junts, i estem jugant sota el seu nom. Llavors, veiem validar la continuïtat del club, ja que Eagles som 5 jugadors ara mateix només, per tant, veiem complicat l'any que ve poder jugar. La reunió que farem aquest dissabte pretén convidar exjugadors, amics, família, tothom interessat en el club, i buscar gent que ens pugui apoyar, que ens pugui donar un suport per mantenir el club.
Després, si un cas parlem, no?, d'aquestes idees o possibles plans que teniu ara mateix al cap, a veure si es poden tirar endavant, però una mica el camí fins a aquesta situació que esteu ara, en els últims anys, com ha estat?
Doncs jo crec que tot això va començar a partir del Covid, del confinament. Els esports de contacte van ser molt limitats per poder-los practicar. Vam haver de parar totalment la nostra activitat. A partir de que vam tornar a començar, hi ha molta gent que ja havia envellit, que ja portava molts anys al club, va aprofitar aquest moment per deixar-ho, per penjar les botes, i és quan vam tindre un equip que també va quedar bastant coix. En aquella temporada vam acabar jugant a la Lliga Catalana 7x7, que és més petita, per tant, també amb menys jugadors podíem fer-la, i els anys següents hem aconseguit recuperar l'equip amb unes 18 persones que s'han anat mantenint fins aquest any. Aquest any un altre cop hem tingut una davallada de jugadors, és un equip molt jove, hi ha hagut canvis d'estudi, canvis de residència, feines, llavors és complicat mantenir-ho.
Pel que em deies, doncs els més veterans, diguéssim que plegaven, però pel que fa a la base, faltava aquest relleu a categories inferiors, potser.
Correcte, teníem categories inferiors, que era un cadet d'uns 6 jugadors, que ells juguen a 7, per tant, estava força bé, jugaven mig i mig amb un altre equip, però bueno, teníem una bona base. Què ha passat? Que aquest equip s'ha desfet al canviar de categoria. Teníem jugadors que passaven a júnior, jugadors que es quedaven a cadet, s'han dividit, per dir-ho d'alguna manera, per tant, no podíem formar cap dels dos equips. Igualment, aquests nois han optat per triar altres equips per poder jugar a les seves categories. També confiem que quan creixin puguin tornar als Eagles.
Pel que em deies, una mica a l'espera de si dissabte doncs, també hi ha una mica un miracle, no? Algú amb una, jo què sé, amb una solució, no? Així més ràpida, però vosaltres, el vostre plantejament, les primeres passes per mantenir el club en vida, quines serien?
Sí, ara mateix aquesta temporada seria acabar-la amb els Imperials de Reus, estem contents amb ells, i volem començar ja, des de quan abans millor, a formar equips de flag. El futbol flag és un esport que el 2028 serà olímpic, per tant creiem que pot generar un interès a la gent de la vila i del Penedès, i volem començar a formar equip de tant de masculí, femení i categories inferiors. És un esport que es pot fer a partir dels 11 anys més o menys, i fins als 16 aproximadament, que llavors ja comencem a ficar-nos casc i corassa. És un esport més enfocat a nens, és molt més ràpid, 5 contra 5, i molt més àgil, per tant està obert a molta més gent.
També com una primera passa, no?, fins a poder fer equips més grans, no? Anar aglutinant nens fins que es puguin fer equips d'un major nombre de jugadors, no?
Correcte, sí. La idea és que aquests nens puguin provar l'esport, vegin si els agrada i potser amb els anys acabar posant el casc i la cuirassa amb el sènior, poquet a poquet.
Em deies, no?, que també doncs és un any que malauradament s'està vivint el que es viu, però era un any de celebració, no?, aquests 35 anys. Curiós, no?, una mica quan tireu la vista enrere i sobretot imagino que parleu amb els més veterans de la casa, deu ser una sensació estranya, no?
Sí, és una sensació molt agradosa perquè justament teníem preparat aquest 35è aniversari una renovació del nostre logotip. Intentem rememorar aquell logotip de fa uns 25 anys, potser, sí que va ser dels primers que es van fer, quan l'equip es va regenerar, no? Els Eagles van néixer fa molt de temps de la mà d'unes persones que s'han anat doncs, fent un relleu, no? I l'última generació més important, diguem-ne, va fer aquest logotip. Llavors l'hem refet, l'hem modernitzat una miqueta i és el que presentarem també dissabte com a celebració. Què passa? Que aquesta temporada també podria arribar a ser l'última dels Eagles, per tant, estem preocupats, exactament.
Doncs des d'aquí, desitjar la millor de les sorts als Eagles i que aquest dissabte a veure si el panorama s'aclareix una mica per aquesta entitat que enguany doncs, hauria d'estar de celebració i realment doncs, està passant una època complicada. Fem una darrera pausa.
A Calvi Sentó disposem del més ampli assortit en productes per a la higiene personal i la neteja de la seva llar. 9 establiments al seu servei i ara també amb pàgina web amb venda online www.calvisentó.com. Web amb preus especials en absolutament tots els productes i ara, a més, amb un 10% de descompte extra. Faci les seves compres online i les hi portem a casa. O, si ho prefereix, pot recollir-les a qualsevol de les nostres botigues. Recordi, preus especials. I ara, utilitzant el codi VIP10, amb un 10% de descompte addicional. Qui pot oferir més? Calvi Sentó, sempre al seu servei.
Doncs tornem en directe, entrem més o menys en els últims 10 minuts de programa. Hem parlat de futbol, de com afecta malauradament la sequera als camps de la comarca. També hem parlat de futbol americà, dels Eagles, que estan passant aquesta temporada complicada i intenten aixecar novament el vol. I ara parlem de la Copa Comarcal de Futbol 7 que organitza el Consell Esportiu i que aquest cap de setmana a Sant Martí viu la seva fase final. Per parlar-ne, saludem al Ferran Montserrat, tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Eric, com anem?
Molt bé, encantats de tenir-te per aquí. Abans d'aquest cap de setmana, doncs, en el qual ja tanqueu una nova edició d'aquesta Copa, cada moment com va la cosa?
Molt bé. Com dius, aquest cap de setmana tanquem, després de dos caps de setmana preliminatoris bastant, bastant intensos, i amb moltes ganes de que arribi aquest dissabte per decidir una mica qui són els campions, però també per tancar ja aquesta etapa, no? aquest últim mes de competició, que ha sigut molt intens i que també hi hem hagut de posar molts esforços.
Heu estat un mes, realment és així. Només l'aturada pel mig pel Carnaval, i ara aquest cap de setmana a Sant Martí, doncs una jornada també llarga, d'aquestes que són llargues per vosaltres, de nou a les 5 de la tarda més o menys, quan ja acabareu d'entregar les copes. Una mica com es presenta aquesta última jornada?
Bé, com tu dius, serà molt llarga, perquè a més de tots els partits que s'han de disputar, doncs també deixem espai per aquestes entregues de medalles. La primera hora jugaran els partits de la categoria Benjamí Alaví femení. Un cop finalitzin, que ho tenim preparat per fer dues tongades de partits, doncs s'entregaran les copes i medalles per les noies. Després ho farem en categoria Benjamí masculí i després en la infantil per com dius, finalitzar ben bé a les 5 de la tarda. Vull dir que amb moltes ganes de que arribi, de que tot surti bé i de també pues, acabar i que torni una mica la tranquil·litat, perquè aquesta setmana realment vols que tot estigui bé, tot estigui preparat, es viu amb molta intensitat, però ara també ja comença a tocar una mica de descans i tranquil·litat.
Abans d'aquest descans que comentes, parlàvem de novetats unes setmanes enrere, sobretot d'aquesta categoria femenina. Com ha funcionat la cosa?
Molt bé, de veritat. Vull dir, al final és una lliga que nosaltres ja teníem experiència, no en categoria Benjamí a l'EBI femení, però sí que la Copa ja fa 3 anys que funciona i vull dir, simplement s'ha adaptat perfectament a el que nosaltres teníem preestablert des del principi. S'ha de dir que molt sorprès. Jo ho vaig comentar fa un parell de setmanes doncs, amb el nivell d'aquests equips. Ens van donar, sobretot, una semifinal molt, molt emocionant entre el Riu de Villes i la Fundació Esportiva de Tic Vilafranca, que finalment la Fundació, com a tercer classificat, es va carregar no, a un dels grans aspirants a la final, que era el Riu de Villes, una tanda de penals que va ser vibrant. I molt bé, molt content. Totes les entitats que hi participen, coordinadors, coordinadores, entrenadors, entrenadores, doncs, molt, molt ficats amb el tema i molt compromesos amb la competició i amb la Copa, per suposar.
També aprofitar, no?, per tothom que vulgui acostar-se al camp de futbol de Sant Martí, doncs que les portes estan obertes, no?
Obertíssimes. Sant Martí, bueno, estem en contacte constant amb el coordinador, el Leo, que és una mica el que ens està remenant el tema per allà i, evidentment, hi haurà una ampliació de barra, hi haurà un servei de pícnic, es podran veure partits durant tot el dia, moments macos, no? com l'entrega de medalles i de copes, que sempre li donen un extra aquest dia, i allà estarem, benvinguts a tots i totes.
I ara, un cop es tanqui aquesta copa, doncs ja, diguéssim, retorna a la normalitat, no? En encara uns mesos ja, doncs, que són els del final de curs.
Correcte. Ara, quan tanquem la Copa, que la Copa, al final, els encreuaments d'aquesta Copa es decideixen amb els resultats de la primera volta de les competicions, doncs quedarà tancar aquestes segones voltes i després ja dintre de les competicions de l'USEC, de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, doncs hi haurà la Copa Territorial, on hi participarà el campió de cada comarca. En el nostre cas, com que hi tenim equips del Garraf i de l'Anoia també, doncs també hi participaran aquests equips i finalment doncs els millors classificats d'aquesta competició territorial també participaran el mes de juny a les finals nacionals de Catalunya contra les diferents províncies.
Doncs, Ferran, d'això anirem parlant les properes setmanes, propers mesos, que sempre doncs venen moguts per vosaltres, però sobretot desitjar-vos sort en aquest últim cap de setmana de Copa i ja la setmana que ve, si un cas, doncs en fem balanç, quan ja tinguem tot tancat.
I tant, Eric, serà un plaer, ja ho saps. Moltes gràcies.
Vinga, Ferran, una abraçada, que vagi molt bé.
Fins aviat, adéu.
Doncs nosaltres tancarem així aquest programa d'avui. Abans doncs us recordem que estem a punt de començar un nou cap de setmana esportiu que ja ens marcarà també el retorn de totes les competicions, perquè recordem que la setmana passada era el cap de setmana aquest de Carnaval, en què la majoria de lligues s'aturaven, i també doncs una aturada que a alguns els hi va bé, però d'altres doncs tampoc els hi va bé del tot, que també això ja ens ho fan saber. Doncs demà tornarem amb la prèvia del cap de setmana, parlant sobretot d'aquests dos partits dels equips de Vilafranca. El dissabte a 8:15, en directe per Ràdio Vilafranca, Sant Feliu, Patí Vilafranca, nova jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, amb aquest Vilafranca que vol mantenir el liderat i qui sap si obrir més marge amb els perseguidors. I per la seva banda, el Futbol Club Vilafranca, que jugarà diumenge a les 12:00 PM a Riudarenes, al camp del Girona B, equip que marca les posicions de descens i que ara mateix té 3 punts menys que el Vilafranca. Per tant, oportunitat de deixar enrere un rival directe i obrir encara més marge, fins a 6 punts amb les posicions de descens, que ara mateix, tal i com va la cosa, doncs seria una notícia espectacular per l'equip de Santi Triguero. Demà en parlem amb més detall. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 PM a la sintonia de Ràdio Vilafranca.